Entomem la recta final d'aquest segon dia de la quarta temporada que estrenàvem aquest dilluns i és dia, és setmana de retrobades. I ens fa molta il·lusió saludar de nou el nostre expert en pantalles que es fa càrrec d'aquesta secció setmanal cada dimarts a 12:15. No necessita presentació, és el Carles Gala. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Carles, has mirat molta tele i plataformes aquest estiu o has desconnectat?
La veritat és que no gaire. He vist alguna sèrie i alguna perla que sí que m'he trobat, que si vols la comentem, perquè a més la vaig trobar de casualitat, allò que vas navegant i que, de fet, aquest estiu l'únic que sí que vaig fer és subscriure'm a HBO, perquè potser estava una mica fart de remenar i trobar coses una mica... que no me'n feien el pes a Netflix i altres plataformes, i saps què? Vaig a provar HBO a veure si trobem alguna cosa més interessant. I allà, doncs, em vaig entrar a bancar directament amb una de les sèries que jo crec que finalment també ha sigut una de les sèries revelació d'aquest estiu, que ha sigut The White Lotus. No sé si l'has pogut veure, Sílvia.
No, m'he posat al dia amb sèries d'HBO, com The Undoing i Mare of Easttown, però aquesta veu segueix pendent.
Doncs la veritat és que és una sèrie que la vaig començar a veure pensant que seria una sèrie allò planera, en el que de fet tracta d'un hotel de luxe de Hawaii, d'un resort d'aquests de polsareta, diguem-ne, en el que hi van a parar doncs, tota una sèrie de personatges, tots molt rics, de luxe, i a partir d'aquí doncs, passen històries rocambolesques. De fet, comença, diríem, la sèrie amb una primera escena en el que es veu doncs, que hi ha un fèretre i que estan doncs, repatriant-lo directament cap als Estats Units, i a partir d'aquí una mica la sèrie és conèixer doncs, qui és la persona que hi ha dintre d'aquell fèretre, però és el de menys al final, perquè els personatges són tan brutals entre ells, hi ha una trajectòria des de l'inici de la sèrie fins al final de cadascun d'ells, amb unes històries tan rocambolesques que a la vegada estan tan llunyanes de la vida normal de les persones que realment doncs, és interessant i des d'aquí ho recomanem. Crec que són 5 o 6 capítols que estan molt ben fets, a més, i és una de les sèries, diguem-ne, revelació d'aquest estiu.
Apuntem aquesta petita perla i, Carles, estrenem secció parlant d'un canvi, d'una novetat importantíssima que en aquesta secció, tots dos, fa anys que reivindiquem. Explica als oients.
Sí, i no sé si és ben bé, si ho expliquem, Telecinco ha anunciat aquesta setmana que el que farà és avançar el seu prime time. Començarà a les 8 del vespre. Això sí que és una cosa insòlita a la televisió a l'estat espanyol. I, de fet, això per què passa? És a dir, no ho fan perquè volen aplicar la reforma horària i volen realment doncs, que els ciutadans espanyols vagin a dormir abans i es despertin abans per anar a treballar i tot plegat. No ho fan per això, sinó que ho fan perquè des de la desaparició del programa de Passapalabra, Telecinco té greus problemes per intentar guanyar aquesta franja horària del vespre. És a dir, després del Sálvame, Passapalabra, d'Antena 3, guanya, però per 3 o 4 vegades més l'audiència de Telecinco. De fet, ho han provat amb Cristian Gálvez, que era el presentador de Passapalabra. Van estrenar properament un nou concurs. No ha funcionat. De fet, al cap d'una setmana el van fulminar. L'han passat dels matins de 4 i Telecinco, desesperats, ja de dir, escolta'm, què més fem en aquesta franja horària que no podem diguem-ne, aconseguir recaptar de nou l'audiència que teníem anteriorment. I el que han decidit és, escolta'm, doncs posem les patums, anem a posar el nostre prime time i començar a les 8 del vespre. Què vol dir això? Que a les 8 del vespre començaria el programa que estaríem acostumats a veure doncs, a partir de les 10, més o menys, però faran una pausa, és a dir, 8 comença el prime time, a les 9 se'n van amb el Pedro Piqueras amb les notícies i després de les notícies reprèn el programa que estava abans. Això és la teoria. Què passa? Doncs, per exemple, ahir ja va començar, o aquesta setmana va començar un programa que es diu Secret Story, que són 16 famosos tancats en una casa rotllo Gran Hermano i cadascun d'ells doncs, guarda un secret que han de descobrir i s'han de descobrir entre ells. No sé gaire informació més, però aquest programa sí que comença a les 8, fan notícies i després accedeixen de nou al programa. Veient la graella de programació de Telecinco, no cada dia encara estan respectant aquest tipus de programació. Encara dies que el que fan és allargar Sálvame. Suposo que estan en pas, eh? I si això els hi funcionés, doncs mira, seria potser un inici d'un canvi que seria avançar aquest prime time, aquest moment, doncs, perquè els programes acabin també a horaris normals, no intempestius, eh? Que estem, sempre és el que dèiem, Sílvia, no? D'allò que estem sempre dient, de que tu comences a veure un programa rotllo Masterchef ahir i l'acabes, doncs, a quarts de dues, a la una de la matinada, hores intempestives per estar davant del televisor veient un programa, lògicament.
Benvingut sigui el canvi, encara que, com explicaves, és una estratègia comercial pura i dura. No hi ha més aquí.
Sí, el que passa que si d'aquesta estratègia comercial, de cop i volta, veuen que és una franja en el que sí que hi ha gent ja davant del televisor, que la gent ja comença a veure i que això podria ser un model a seguir per la resta, doncs podria ser una fórmula ja per aplicar aquesta tan desitjada reforma horària, tot i que Antena 3 estic segur que ara per ara això no ho tocarà, perquè tenint Passapalabra i després L'Hormiguero, el seu prime time continuaran començant a quarts d'11 de la nit.
I què passarà el dia que toqui pel·lícula? També la tallaran per la meitat, faran les notícies i seguirem amb la pel·lícula?
No, jo crec que llavors és quan fan aquests... Ara el que estan fent, sí, ara a les 8 el que estan fent és com si fossin sempre aquest programa del Secret Story, fan una hora de resum i de debat i això. Veurem. Jo crec que si fan una pel·lícula no la poden tallar amb una hora d'entremig amb l'informatiu. Jo crec que això no ho podran fer.
Aviam què passa amb aquest canvi, com ho entoma Telecinco, com respon l'audiència i què fan les altres cadenes que deuen estar mirant de cua d'ull, aviam com els funciona i plantejant-se si toca aplicar aquest tan desitjat reforma horària, avançar aquest prime time. Anem a TV3, que ha estrenat temporada.
Això és el que intentaran fer-ho, a veure què.
I tant. Escolta, anem a TV3, que ha estrenat temporada a bombo i plataret, jugant amb el símil d'entrar a la cuina, de cuinar, i hi ha programes que continuen, hi ha algunes novetats també, malgrat aquest pressupost amb el que batallen temporada rere temporada.
Sí, el Vicenç Sanchís, el director de TV3, a la roda de premsa de presentació d'aquesta nova programació de TV3, és veritat que va ser una mica més optimista que la roda de premsa de presentació de l'any passat, que allò era tot molt negre i molt fosc i realment tenia fins i tot dubtes de finalitzar la temporada. Aquesta vegada, doncs, sembla ser que tenen una miqueta més de pressupost, sobretot per fer produccions externes i per mantenir aquells programes que els hi funciona molt bé. La programació de TV3 no canviarà molt. Sí que és veritat que arriben algunes estrenes, però la base, diguem-ne, que estem acostumats a veure, es manté. Per exemple, comencen els plats forts ja a la graella, com Joc de Cartes, que inicia la cinquena temporada amb novetats que inclouen una categoria puntuable.
I també aquesta nova categoria, temàtics. Carles, fa referència al vi.
Correcte.
Hi haurà
sí,
molta gent contenta al Penedès.
Sí, per fi, no? Que ja tenim aquesta part dels vins dintre del joc de cartes.
Ja tocava, sí.
Doncs sí, i a més, arriba patrocinat, eh? Si aquesta secció arriba, també perquè hi ha algú darrere que hi paga, eh? No, ara no recordo ben bé si és una denominació d'origen, si és l'Incavi o qui és, però també, diguem-ne, que es fa perquè hi ha una part darrere de subvenció. Uh-huh. Després, nous programes temàtics també amb productes locals i nous territoris, i també arriba una, diguem-ne, dels èxits assegurats de TV3, que és El Foraster, que arriba amb una nova entrega plena d'humor, i així ho explicava ell mateix a la roda de premsa.
El fet de tenir un late suposa el típic, tens una gran entrevista. I jo, doncs, tinc un problema, que sóc un home ansiós, amb ansietat, que vol fer la millor entrevista de la història. De fet, hi ha una frase que diem al llarg del programa que és vull fer història de la televisió, cosa que en el meu cas per mi és impossible.
No era El Foraster, oi?
No era El Foraster. Estem parlant aquest era el programa del Fake Night, que l'Oriol Parreño doncs, estrenarà també la propera setmana i que et podrem... La propera setmana no, de fet, demà diria que s'estrena el dijous, s'estrena aquest programa. De fet, com dèiem, el Quim Masferrer, que ja arribarà directament a la graella, és aquest programa que de fet ja coneixíem i que El Foraster seguirà visitant doncs, més poblacions del nostre territori i això és el que podrem veure ben aviat. Després també una sèrie que ahir es va estrenar i que no tinc audiències però estic segur que va funcionar molt bé, que és Crims, aquesta sèrie, aquest programa en el que, a més, està traspassant fronteres i moltíssima gent de l'estat espanyol està veient també aquesta sèrie de crims, aquesta sèrie dirigida per Carles Porta, que estrena 4 episodis lligats, en aquest cas, entre ells, per explicar un dels casos sonats, que és el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i el Carles Porta també en parlava.
El primer capítol veurem els fets, què van descobrir els Mossos. El segon capítol veurem la versió de la Rosa Peral, perquè té la seva versió, i veurem aquells fets vistos pels Mossos, però ara vistos des de la perspectiva de la Rosa. Al tercer capítol veurem aquell mateix relat, però des de la perspectiva de l'Albert, que és completament diferent. I el quart capítol, que haurem convidat a tothom que ho vulgui veure, a que faci de jurat, veurem què va dir el veredicte i quina va ser la versió del jurat popular.
I he sentit aquests dies a la ràdio el Carles Porta, que està fent torner, presentant aquesta tornada, que ben aviat Crims pot saltar a alguna de les grans plataformes que hi ha en aquest país.
Ah, sí? Netflix, sí. Potser? O...
Li van demanar per Netflix i va dir no és l'única que hi ha, per tant deu tenir converses amb més d'una, em sembla.
Doncs mira, de fet, sí, qualsevol podria ser, vull dir, HBO... De fet, després en parlem d'HBO. HBO, el dia 26 d'octubre també canvia el seu nom, passa a ser una plataforma diferent, que és HBO Max, que és un sistema doncs, que també faran més continguts locals en aquest sentit. És a dir, que qualsevol d'aquestes plataformes també podria fer aquest Crims.
Quins altres programes manté TV3 a la graella?
Manté Telenotícies, Els Matins, El Planta Baixa, El Cuines, que de fet Cuines aquestes últimes setmanes està registrant la màxima audiència del dia. És curiós,
però
aquests dies El Cuines és el programa més vist de TV3. També el Com si fos ahir, el Tot es mou, L'està passant, El Preguntes freqüents, Atrapa'm si pots, Quan arriben els marcians, Sense ficció, El Més 324, L'APM, Polònia, Zona Zapping, 30 minuts, al final... Els programes habituals, eh? I si vols repassem ja, ara sí, els programes que arriben de nou a la graella de TV3. Abans en parlàvem, ja hem sentit el tall de l'Oriol Parreño, que és aquest, diguem-ne, Late Night, que arribarà. És un programa en el que doncs, podrem veure a partir d'aquest dijous, just després de Polònia, i és un programa en el que es barrejarà doncs, entrevistes, i hi haurà també ficció, per tant, un magazín, un programa de Late Night amb Oriol Parreño.
Després de Jay Leno, Jim Fallon, David Letterman i Andreu Buenafuente, arriba... Oriol Parreño? Fake Night, a TV3 amb Oriol Parreño, el 16 de setembre, estrena.
Oriol Parreño donant la cara i darrere hi ha el Pau Escribano com a director, que és el director també de Cracòvia, la seva productora està darrere també de La Vampira de Barcelona i de projectes que han funcionat bé, com El Llenguado, TV3... Sí.
I de fet, el Pau Escribano va estar molt de temps també darrere de Polònia i també de formats nous que van arribar a TV3 en el seu moment, igual que el seu pare, que també en aquest cas també estava al departament de nous formats de TV3. I de fet, TV3 feia molt de temps que no feia un programa així més d'humor, no? D'aquest estil, potser Buenafuente. Per tant, va a veure si l'Oriol té sort i li funciona el programa i es manté en graella i convertim aquest personatge doncs, en el nou humorista català, que esperem doncs, que TV3 ho sàpiga fer en aquest sentit. També ha començat El Lloguer a Primera Vista, és un programa d'hostes pertinents i impertinents que condueix Anna Simón. És allò d'intentar conviure durant un temps doncs, generacions o persones completament diferents, eh? Des de persones grans, per exemple, amb gent jove o persones que tinguin gustos completament diferents, que els posen a conviure durant un temps i a partir d'aquí doncs, veuen una mica com funciona el pis durant aquell temps. Després, també, a taula, cada dilluns, també hi haurà una nova ficció que s'anomena L'última nit del karaoke, un ampli repartiment d'actors i actrius que passaran una nit de malson en un restaurant xinès, un nou plat inquietant que, segons explicava a la nota de premsa de TV3, doncs podran veure a la programació de TV3. L'última nit de karaoke, així ho explicaven.
Doncs L'última nit del karaoke és una sèrie amb música, una comèdia musical, podríem dir, i el que trobarem és un còctel que agita doncs, històries independents que succeeixen en un mateix espai, en aquest màgic karaoke del senyor Wang, i que succeeixen totes una mateixa nit. L'última nit del karaoke, que és la nit que es crema. No?
Hola!
Sí, sí. No, no, això al primer capítol. Això ho sabem a la primera escena, vull dir, no és cap spoiler. De fet, el tema serà també descobrir qui li ha calat foc i per què.
I altres novetats passen per retrobar l'Ivan la Banda, per exemple, amb molta música.
Sí, lligarà música i humor en un programa que s'anomena La Banda Sonora, amb cançons de tota la vida, i també, diguem-ne, un programa per menjar sa i diferent, que s'anomena Dilluns Comença, un espai que convida a replantejar-se els conceptes de tradicionals de l'alimentació. Serà el diumenge a la nit. I després hi haurà l'espai El Punt D, que tancarà doncs, la programació, diguem-ne, fent una ullada a la sexualitat des d'una visió feminista i també LGTBIQ+.
Així com queda la graella, grans trets, Carles.
Dilluns nit, crims, dimarts a la nit, sense ficció, els dimecres, APM i lloguer primera vista, els dijous, Polònia i Fake Night, divendres, zona zapping i pel·lícula, el dissabte, pel fax, i diumenges, 30 minuts i dilluns començo.
Ho anirem descobrint, doncs, dia a dia des d'aquesta setmana. Anem ara a Televisió Espanyola perquè estan promocionant una gran consulta. En què consisteix?
Sí, a veure, Televisió Espanyola, ells mateixos ja saben que estan passant per un moment difícil de credibilitat, d'audiència, de programació. De fet, els està salvant Masterchef i algun altre concurs i Operación Triunfo a nivell digital. I el que passa és que Televisió Espanyola el que volen és posar-se les piles i veure com poden tornar a connectar amb la ciutadania espanyola. I per això estan fent una superenquesta, la gran consulta que diuen ells. És un sondeig que Televisió Espanyola doncs, acaba d'obrir, en el que es fan preguntes, per exemple, relacionades doncs, amb la informació, quin model de televisió pública volem, quin tipus de programació doncs, volem, si volem més programes d'entreteniment, informatius, educació, divulgatius, el cor... En general, és una mica que la gent pugui opinar doncs, respecte al que volen de la televisió pública espanyola. Què passa? En aquestes enquestes, a vegades, també la gent respon d'una manera i quan després tenen en pantalla el Gran Hermano s'enganxa, eh? És a dir, que també és veritat que si tu poses en enquesta que vols documentar els divulgatius, educació i cultura, després l'audiència és la que és. Per tant, també s'ha de ser una mica realista en el que la gent respon i el que després la gent consumeix en televisió. Qui vulgui fer-la ha d'entrar a lagranconsulta.rtv.es.
I acabem amb una estrena perquè 8TV té nou propietari i s'ha reformulat, oi?
Sí, 8TV va començar les seves emissions aquest mes de setembre, de fet, amb aquesta nova 8TV, en el que la programació, diguem-ne, ha passat de tenir a pocs programes a tenir-ne forces. De fet, estem parlant de que estem amb 5-6 programes diaris, des de, per exemple, l'Opina Jove, amb Sergi Àlex, que és un programa de debat amb públic jove, des del programa Magazín dels Migdies amb el Fran Blanco, amb PAM. A les 5 de la tarda fan també connexions en directe amb Miquel Serra i Sabina Pedrós per arreu de Catalunya. Fan el Catalunya Opina amb el Carlos Fuentes, aquell programa tan polèmic, ahir era TVCAT. Després el Toni Albà fa un programa d'humor que es diu 8 de notícies, que és una mica allò que van fent, i després a la nit Solució Sexual Revolution i el Corubito d'esports. Així que nova programació a 8TV diària i cada dia, a veure com els hi va.
Carles Gala, un plaer retrobar-nos i a partir d'ara, dimarts a dimarts, ens aniràs destriant el gra de la palla d'aquestes pantalles televisives i de plataformes.
Aquí estarem. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Igualment.